Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves cròniques americanes.
Encara no ha sortit el sol i ja estic llest al petit moll de Sant Blas mentre els nois acaben de carregar el bot que em durà fins a la molt llunyana Isla Isabel. Tot i que molta gent no la coneix, ni tan sols els mateixos mexicans, la Isla Isabel va ser batejada per Jacques Cousteau com la petita Galápagos mexicana. I també em va dir que era l'aquari del món. Amb aquests qualificatius, l'illa ben bé ha de valdre la pena. Calen gairebé 3 hores per arribar-hi, així que he agafat prou protecció solar, repel·lent de mosquits, aigua, fruita fresca i pastilles antimareig, perquè sembla que quan bufa el vent la barca es mou com una muntanya russa. Quan tot just el cel comença a tenyir-se de colors rosats i porpres, ens posem en marxa. M'hi acompanyen el Ricardo, que és un biòleg local, i en Valerio, el patró. El cas és que a Isla Isabel només s'hi pot arribar amb un permís especial, i aquests dos nois el tenen. Haig de dir que he tingut molta sort de trobar-los, perquè l'illa és un parc nacional on només hi poden accedir 60 persones al dia. A poques milles de la costa, quan tot just portem 20 minuts de navegació, veig una gran roca de color blanc que emergeix de l'aigua a la banda de babord. És un illot ben estrany, aïllat, de forma i color molt inusuals. I pel que veig des d'aquí, sembla que hi tingui una estàtua a la part superior. Ens hi apropem reduint molt la velocitat i efectivament comprovo que al capdamunt hi ha una verge. Segons em diuen els mariners, és la de Fàtima. Amb la proximitat, també me n'adono que el color blanc brillant de la roca són en realitat els excrements de les fragates que el freqüenten. La pobra verge no només ha de patir aquest aïllament marí, sinó els regals dels ocells. Quin martiri! Però la part més fascinant d'aquest illot que veiem des del bot no són les fragates ni la pobra Fàtima, no, sinó el fet que aquest indret és un punt sagrat per als guirràriques, un dels 4 pobles indígenes que viuen a l'estat de Nayarit. Per ells, aquesta roca és la llar d'una de les seves 5 deïtats principals. Li diuen Tatei Jaramara. La Tatei Jaramara és la deessa del mar, nuestra madre, com ells diuen, perquè segons la cosmovisió guirràrica, el mar és l'origen de tota la vida a la Terra. I és ben curiós si ho pensem, perquè fet i fet, segons la ciència, les primeres formes de vida en efecte van sorgir del mar. A l'illot de Tatei Jaramara, i com va passar a tants indrets que eren i són sagrats per a les cultures originàries, els cristians hi van plantar un símbol propi només arribar-hi, en aquest cas la que és patrona dels pescadors. El Ricardo i el Valerio m'expliquen que entre els seus clients n'hi ha molts de guirràriques que peregrinen fins aquí per fer cerimònies i ofrenes a la deessa, a la seva, esclar. Continuem navegant sobre un mar que cada cop es torna més feréstec. El patró decideix seguir un corrent marí i la cosa millora. Millora, sobretot perquè de cop i volta tenim tota una comitiva de dofins nedant i saltant a la vora del bot. Quin espectacle! El biòleg para atenció, perquè en aquestes aigües sovint es veuen taurons balena, fins i tot fora de temporada, però aquesta vegada no tenim sort. Entre l'illot sagrat, els dofins i la música de corridos que tenen posada la barca, el temps passa volant. De sobte, Isla Isabel apareix davant nostre, solemne, gairebé com una aparició. Penya-segats altíssims, illots punxeguts i roques esllavissades sobre un mar que ara ja no dona treva. Però sobretot, centenars, milers d'ocells sobrevolant la illa. És ben bé com aquella pel·lícula del Hitchcock. Quan aconseguim fondejar, dos pescadors ens donen la benvinguda a la platja. Són els únics que s'hi queden algunes temporades, i això explica que sobre la sorra hi hagi 3 o 4 barquetes i un grapat de casetes de fusta trotinades. Només deixar enrere aquesta zona, podríem dir-ne humanitzada, entenc a què es referia en Jacques Cousteau quan va dir que això semblava la Galápagos mexicana. Haig de vigilar ben bé de no trepitjar les iguanes que constantment surten al pas. N'hi ha per centenars. Es mimetitzen amb el color de la sorra i de la vegetació i no s'espanten. S'aparten amb parsimònia quan veuen que t'hi apropes, però sense cap pressa. Sobre els arbres i per terra hi nien les fragates i altres ocells marins a tocar de la mà. Tampoc s'immuten quan t'hi pares a mirar-les a un pam dels seus nius. I veig els rars mascarells camablaus amb les seves potes de color turquesa intens, unes bèsties que curiosament també es troben a les Galápagos autèntiques. Això, de veritat, és un paradís pels fotògrafs, perquè és ben difícil poder trobar un indret al món on es pugui fotografiar ocells fent servir un objectiu gran angular. Passem hores contemplant els ocells, les iguanes i les vistes des de la part més alta de la illa. I a última hora, en tornar al bot, ens movem fins a una petita platja raconada entre penya-segats i formacions rocoses. A la platja, més mascarells que ni s'immuten i molts peixets de colors que es deixen veure fàcilment sense que ni calguin les ulleres de busseig. Tocarà no tornar malgrat em pesi. Marxaré amb pena d'aquest paradís terrenal on estranyament no mana l'home, sinó els ocells, els rèptils i els peixos.